A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com veuen el teixit empresarial de Sitges des de una empresa d'instal·lacions, d'una... Vaja, allò que abans en deien lampista, però lampista d'abans és ara bastantes coses més. Com ho veuen des d'un centre mèdic i com ho veuen des d'un local d'hostaleria? D'hostaleria també amb vocació de lleure fins on es pugui, d'alguna manera, eh? Però saludem a l'Eva Gallego des de l'ADEC. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ben retrobada.
Gràcies, igualment.
A l'ADEC suposo que ja a punt per Nadal també, no?
Bueno, a punt de fer regals d'empresa amb llibres d'empresa i a punt de tot.
Doncs farem un repàs a l'agenda en els minuts finals de programa. Saludem a l'Eva Gasó. Eva, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
De Luis Sebá.
Exacte, Luis Sebá.
Hem de començar preguntant, com és obvi, per què Luis Sebá, aquest petit local situat al capdavall del carrer Sant Francesc, on hi havia, com molt bé ens deia l'Eva, per si ho dic, on és, on hi havia un Movistar, hi havia una empresa dedicada a la venda de telèfons, allà esteu.
Al passeig Vilafranca número 5.
I es diu Luis Sebá per...
Luis Sebá. Bueno, això, el nostre local de restauració, la part més fonamental, i a partir d'aquí venen els noms de tota la nostra carta, és de tema música, rock and roll i bueno, grups històrics de la música.
Uh-huh.
Aleshores, el Luis Sebá ve d'una cançó d'un artista que es diu Richard Berry, dels anys 50, es va versionar milers de vegades, la més coneguda és de l'Iggy Pop, i nosaltres vam escollir una part d'aquesta cançó que va versionar als anys 80, un grup que es diu Los Elegantes, i deia Luis Sebá, i així.
I així va sortir el nom del local. O sigui, un nom molt generacional, molt d'una època molt viscuda, suposo. T'havies dedicat mai a l'hostaleria, Eva?
El meu marit porta 14 anys en aquest món i m'ha dit que vingués jo, ara l'estic ajudant jo. He sigut empresària molts anys de la meva vida i ara estic en el món de la restauració, junt amb el meu marit, que ja té molta experiència amb això. I tenim un local obert, vam començar a Barcelona, porta 14 anys obert, i ara vam vindre a aventurar-nos en plena crisi aquí a Sitges.
És a dir, manteniu el local de Barcelona?
Sí, el porta el soci, nosaltres hem vingut aquí independentment.
D'acord.
I bueno, amb la nostra trajectòria, doncs ara obrim aquí amb tota la il·lusió i dificultats. Fa 3 mesos que hem obert.
Ostres, et preguntarem una obvietat. Veu venir a Sitges per què?
Per viure i per treballar.
I... en aquests mesos que ja porteu treballant i en els que podeu portar vivint, aquesta imatge de Sitges que podíeu tenir des de l'exterior, se diu el que és en el dia a dia?
A veure, jo el que trobo que n'hi ha dos mons per nosaltres ara. Ho coneixem com lleure, veníem aquí des de... El meu marit és molt petit, estiu ja, nosaltres estem casats aquí. I quan vens de passar-ho bé, de lleure, és un món, i quan vens a treballar és un altre. I més amb aquest ram. Ara, menys mal que ja coneixem Sitges, la part tan bonica que és, de la vila, i ara estem coneixent la part...
l'altra part.
Empresarial, exacte. I al nostre ram són moltes hores de dedicació, i més a l'inici, i aleshores no podem gaudir i disfrutar encara de la vila com ho havíem fet. Però bueno, poquet a poquet, i ja està.
T'està sorprenent alguna cosa?
Bueno,
respecte a les experiències
respecte
anteriors.
Respecte a Barcelona, em sorprèn que aquí no n'hi ha una dinàmica constant, sinó que és una pujada i una baixada molt gran de feina. Després, a l'hivern, jo trobo que queda molt apagadet aquí la feina. La gent, per exemple, acabant de passar el novembre, que ha sigut horrorós, i clar, jo el que veig que no surt tant la gent per la nit, aquí s'apaga tot molt d'hora, a les 11 ja no queda ningú, i clar, estem acostumats allà al barri d'Horta que estem, a Barcelona, segueix una constància, no? I n'hi ha més públic durant tot l'any. I aquí jo suposo que serà pujades i baixades molt fortes.
Caps de setmana, entre setmana,
temporada... Sí, i és el que...
Costa més de...
Sí, al meu marit el que li costa molt és entendre això, no? Perquè ve d'una manera de treballar i aquí ha canviat rotundament. I bueno, ens tindrem que adaptar i moldejar el negoci segons el públic d'aquí.
Doctora Júlia Serra, bon dia.
Molt bon dia.
La doctora ve del centre mèdic.
Centre mèdic, Sitges.
Suposo que dir centre mèdic, com podria passar amb altres centres, ja és definir molt bé una trajectòria, el que som, el que feu, etcètera, etcètera, no? Esclar, la gent es continua posant malalta.
Sí.
Això no ha canviat ni amb crisi ni sense crisi. Però suposo que el que ha canviat és la relació, segurament, entre els professionals i les empreses que es dediquen a l'assistència sanitària, no?
Això mateix, tens tota la raó. Nosaltres continuem treballant, tenim els mateixos malalts o més, perquè la feina del centre mèdic, el número de visites, no ens ha baixat, sinó que inclús diu, bueno, doncs podem anar muntant una miqueta. El que sí que és veritat és que...
Si m'ho permeteu un parèntesi, si haguéssim de parlar, quantes visites al dia es poden moure en el centre mèdic?
Ui, no sabria dir-te, però moltíssimes.
O moltes. A la setmana o al mes, vull dir...
Pensa que tenim una cartera de clients, i ara t'ho dic una mica així...
Així, a grosso modo, és igual, perquè ens puguem fer una idea.
Perquè no m'ho apuntant, no ho sé, però jo diria que tenim en aquests moments potser un número d'història clínica que arribarem als 30.000... Bueno, clar, portem molts anys, hi ha molta gent que passa de visita i que ve només una vegada i no torna, però tenim moltíssima gent.
Ha crescut...
El centre mèdic des del seu inici, clar.
Clar,
Nosaltres vam començar al carrer Santiago Rossinyol als anys 84, ens vam anar ampliant i a l'any 96 ens vam traslladar al carrer Espalter, on estem actualment. Vam començar sent només un centre, que a més la nostra idea era aquesta, ser un servei bàsic de salut per la població de Sitges, basat molt en el metge de família i en el metge de generalista, que té que ser el que coordina una mica... quan algú es posa malalt, té que ser el que sàpiga enviar-te un especialista o un altre, o dir-te, pues és una urgència, tens que anar-te'n. I a partir d'aquí llavors vam agafar ja especialitats, que a l'època tampoc no era tan usual i tan costum. I ara hem arribat a tindre un volum molt gran de clients amb un número d'especialitats molt alta, tenim 24 especialitats, treballem uns 40 metges al centre mèdic, clar que no tots els dies, lògicament, i inclús tenim 14 persones empleades constantment a nivells de tasques de recepció, d'infermeria, d'administració. Hem crescut molt, però el que tu comentaves de la feina o dels ingressos que podem fer, els malalts són els mateixos, aquests malalts que generalment molts són de mútua o que gairebé tots són de mútua, tenen una relació amb la seva mútua, però la relació que nosaltres tenim amb la mútua, aquesta sí que és més dura.
Això és el que ha canviat.
Això mateix, això és el que ha canviat. Si nosaltres ens trobem... Que ara les mútues són les que acollen el metge. De manera que fem les mateixes visites o més, però ingressem els mateixos diners que potser hi ha mútues que potser fa 5 anys. Llavors, clar, nosaltres contem que continuen pujant els rebuts de la llum, del gas, de l'electricitat, els sous dels empleats que tenim els tenim que continuar incrementant, tot això, però clar, els nostres ingressos ens costen molt més arribar-hi.
Hi ha més mútues ara que abans? Júlia?
No.
O bàsicament es mouen les mateixes?
Bàsicament és el mateix, inclús moltes es fusionen. Hi ha un gran món d'aquests de... aquesta mútua absorbeix l'altra i van fent mogudes d'aquestes. I llavors cada vegada que fan una de coses d'aquestes també collen més encara les visites, collen més el número de visites que pot fer un malalt al centre mèdic, collen també el que et paguen per visita... van fent.
Fins a quin punt el sector privat ha seguit d'alguna manera també la inèrcia del sector públic? En algun moment les mútues tiraven molt de veta, que estava en una mútua, ara em visito, ara em torno a visitar, i vinga, vals, i vinga, d'això, i vinga, fem...
Em vols dir el malalt? Sí,
fins a quin punt les mútues també deixaven, és a dir, o tenien, no diré que poc control, perquè no és això, però eren molt més laxes a la qüestió de les visites i a les subvencions a determinades coses que ara... Que suposo que tot està controladíssim.
Tot està molt controlat.
Molt controlat.
Controlen el número de visites que fa cada malalt per cada especialitat. Inclús hi ha mútues que et diuen pues, la segona, tercera, o
te
per freqüentació no te la pago, o per aquesta, digue'm per què nassos ha vingut aquesta persona, perquè, bueno, sí, porten un gran control i
fem
sí,
una...
cosa que això abans no es veia tant.
Fem una mala pregunta. Per un professional de la medicina, en aquesta relació, sobre la taula pot haver algun problema ètic?
Problema ètic? No.
Allò de dir, home, jo com a professional no m'agradaria gens que la mútua fes això amb mi.
Home, clar.
dic en aquest sentit, eh? És a dir, d'un malalt
personal.
Crònic, sí, en allò de dir, home, com em pots dir que em pagues les dues primeres visites i després,
quan
el metge em certifica que jo necessito més de visites, aquestes visites ja no me les haig de pagar jo.
No, el que passa és que nosaltres al centre mèdic mai no li diu a un malalt,
eh? Està clar, em refereixo, si des del punt de vista del professional,
el professional
alguns
se
dels
sent...
procediments de les mútues topen amb criteris ètics...
Per descomptat.
Per descomptat.
Per un professional és molt desagradable i fins i tot com un despreci, eh? Al dir-te, no, jo considero que aquest senyor ja no t'ho pago perquè amb dues visites l'has tingut que curar. Escolti'm, pot ser que no passi això. Pot ser que el senyor tingui una recaiguda, tingui un malalt crònic,
que sigui, no?
I passi el que sigui. O que ha agafat un encostipat, una gastroenteritis i un no sé què el mateix mes. Pot passar, no? Llavors què passa? Que la segona malaltia no me la pagues? Bueno, sí, són coses que passen, són coses que ofenen, eh, al metge.
Això em refereixo,
sí,
eh?
Sí, tens tota la raó.
A sí, veritablement, en el dia a dia hi ha coses que dius...
Clar.
Perquè, com ho fem, això?
Sí, és així, eh? Perquè, clar, tu tens una relació amb el malalt, que a més, amb els malalts de Sitges, moltes vegades ja és un amic,
ja és un conegut, no?
Ja és aquella persona que el coneixes molt, que fa molts anys que ve i tal, i et trobes que, bueno, que tu la tens i amb carinyo i dedicació i el que pots fer ho fas, i ja ve la mútua i et diu, pel que quieras, que jo no...
Una última abans de seguir. Tot això té relació amb la crisi? O hi ha valors o posicionaments que no haurien de tenir relació amb la crisi, o que ara la crisi serveix per excusar qualsevol criteri d'actuació per part de...
Sí, jo estic d'acord. La crisi és la gran excusa de moltíssimes coses que estan passant, perquè quan tu veus mútues en general i veus
resultats
i resultats als diaris i han fet tants beneficis i tu penses, bueno, sí, has fet beneficis, però a costa d'aquí, no? A costa d'aquí. Perquè és a costa de qui dona aquest servei i també del mutualista, perquè la gent que paga les seves mútues també de vegades es troba que d'un any a l'altre pues, li han pujat molt la quota o li han fet no sé què, i dius, escolta'm, això no té un punt... Bueno, aquí estem parlant i jo parlo amb tota... I també a nivell personal, eh?
Sí.
Jo dic, sí que té un punt d'immoral, té un punt de dir, bueno, a veure, fem diners, però a costa de tot no es pot fer diners, no? Però bueno, estic sent a lo millor massa sincera, eh?
No, però de fet, em sembla que de tots els d'aquí, els únics que, ara no sé si es fa o no, però allò del jurament hipocràtic, no ho jurem ningú d'aquesta taula, llevat dels metges, eh? Per tant, diguem-ne que és molt lògic que es puguin trobar en situacions d'aquestes. Josep Peguera, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
En Josep és de tradició familiar.
Sí, des de l'any 83, que mon pare va, bueno, l'empresa on treballava, va tancar perquè es va jubilar l'amo, diguem-ne, i a partir d'aquí doncs va començar mon pare a veure, i vaig entrar jo una miqueta així mig encarrilat, vaig continuar estudiant, acabant fent històries.
En Josep tenia aleshores?
Pues en duria tenir 17, sí. Sí, perquè va ser l'Emili 18, o sigui que por ahí van los tiros.
I en Josep ho tenia més o menys clar que
no.
Es podia dedicar a això?
No. Jo anava per un altre cantó. El que passa que, bueno, que el niño tiene manitas, que si no sé què, saps? I amb ganes de tirar una empresa endavant, de dir, pues, què faig, no? Arriba un punt que als 18 anys no saps encara el que vols, ho tenia clar, però és allò que per mandritis, el que passa, i bueno, pues... ahir m'hi vaig posar, i a partir d'aquí amunt.
Fem una extrapolació. Ara un nano de 17 o 18 anys...
Uf, Vicenç, ara n'hi ha 30.
N'hi ha 30,
quasi.
Eh?
No, aquest és el problema.
30.
Però jo me'n recordo quan anava a l'escola industrial a Vilanova, que érem els més dolents de l'estudi, anàvem a formació professional. Aleshores, clar, què feies quan sorties? O sigui, eres com... No havies estudiat carrera, no?, per dir alguna cosa. Aleshores,
aquella època en què qui no estudiava carrera semblava que no,
anava a formació professional, com vaig anar jo amb tot el meu orgull. Val? Però la formació professional tira molt més enllà, és a dir, cada curs són 2 anys, jo vaig acabar 4 cursos d'electricitat, després ve un estudis per carnet d'instal·lador electricista, instal·lador d'aigua, instal·lador de gas, energia solar, i a partir d'aquí, o sigui, és que encara estic estudiant, cada 6 mesos, 4 mesos, hi ha un reciclatge a Barcelona, i seguim estudiant, prèvia pago, evidentment també, que no són barats aquests cursos i que no pots repercutir-ho al client. Més o menys va per aquí la història. El problema també tenim amb el govern, és a dir, jo si agafo un nano a treballar que té 17, 18, 20, 25 anys, me'l fan pagar a preu com un oficial de primera, perquè la diferència entre un primera i un tercera, la diferència són 30 euros mensualment de nòmina.
Es senteix l'Eva Garçó, eh? És a dir, bé, tothom està sentint a tothom. Aleshores, en aquesta taula de tots els testimonis aneu dient, sí, cadascú va dient que l'altre té raó amb coses que està dient. Sí,
eh? Tu agafes amb dient, una persona sense coneixements, o coneixements mínims, perquè avui en dia el material és molt fàcil de treballar-lo, és molt, molt de mecano, i tothom s'atreveix, per això hi ha tant intrusisme en el nostre ofici. Després ve quan has de certificar.
D'acord, d'acord. Però és a dir, d'una forma molt, molt fàcil, sí, un pot fer determinades instal·lacions, sí, per poc, sí, home, per poc destre que sigui, perquè ara tot és bastant fàcil.
Sí, pot fer l'instal·lació del pessebre.
Una altra cosa és que després li peti la cara. Però, sí. D'acord, d'acord.
Doncs, a tot això em vinc a referir, Vicenç, que nosaltres, les empreses instal·ladores, formem amb aquestes persones, les formem, els hi ensenyem, i ens està costant uns diners que no pots com repercuteixes també, no? Això em vinc a referir també al meu sistema, o la meva forma de pensar és el mateix que els hi passa amb un cuiner. Un molt bon cuiner d'un restaurant, hi ha un amo d'un restaurant, hi ha el bon cuiner, el cuiner marxa però es queda l'amo. L'amo se queda con una mano delante i una detrás, perquè en si el cuiner és el que aquí porta el cotarro, no? Pues ens passa a nosaltres el mateix. A nosaltres ens agradaria agafar gent jove de 17, 18, 25, vale? amb una certa edat, que jubilin més tard que jo, sí, evidentment, sí, sí, si pogués ser. però que no ens costés el que ens està costant, perquè ens costa i a més els hem de formar, perquè venen sense formació. Fins ara l'Estat estava ajudant la gent de formació professional i tal, però ara això ho hem tornat a treure. Bueno, aquí estem, Vicenç. Va començar mon pare, vaig començar jo, ell i jo, després vam començar tres més, ara estem pues, amb tres, una mitja jornada i anem trampejant. Em queixo perquè m'haig de queixar, evidentment, però anem fent.
Ens posem per un moment a l'altre costat de la balança. Va haver una època en què suposo que lampistes i tothom...
Sí.
Els anava molt bé tot, o no?
Sí, sí, ens va anar bé, penso que bé a tots. Restauració, pintors, medicina, ens va anar bé a tots. Però no era real, al 100%. La queixa meva a l'anterior, quan hi havia molta bonança, en comparació amb un operari meu i un manobre, en tots els meus respectes, o sigui, el que dona el totxo amb el paleta, cobrava més que el meu oficial de primera, perquè es dedicava a la construcció. Això no era normal. No era normal perquè jo desconeixo la formació que té un manobre en tots els meus respectes com a manobre, val? Igual que un oficial de lampisteria de tercera. El que tinc molt clar és que jo els formo cada tres mesos, és a mi jo els haig d'enviar a Barcelona. A mi m'han de fer un curs de riscos laborals, que ells també ho fan. Que hi ha moltes coses que no es veuen, no? Però que no em sento repercutit amb el sistema, al contrari, amb el sistema estic molt enfadat.
I ara què hi ha?
Sobre?
Que ara, hi ha gent que fa petites reformes, ara gent ha, que, pues, que demana que vinguem a arreglar no sé què, però concretament allò, què em costarà, que no sé.
Sí, el gran avantatge que tenim a la nostra empresa és, penso que ha estat el punt més fort, de que quan tothom es va dedicar a la construcció, molts, a companys meus de feina, per exemple, parlo, van deixar la petita reparació domèstica.
D'acord, i se'n van anar directament
a la gran obra.
A la gran obra.
Nosaltres sempre ho hem fet al revés. O sigui, primer, comencem, mantenim el que tenim, que és la reparació domèstica, i fem alguna obra. Per tant, jo com a instal·lador i professional, doncs, a qui no li agrada fer 6 pisos? Com a infraestructura d'empresa familiar petita que som, només podíem fer 6 pisos en un bloc, però la petita reparació no la vam deixar. Aleshores vol dir que a l'any en fèiem una, o cada dos anys en fèiem una altra. Però la petita reparació no l'havíem deixat mai.
Això és el que us ha salvat ara?
Això és... Bueno, no sé si m'ha salvat.
Dic que era...
No, hem continuat amb el mateix. És a dir, ara no fem res d'obra i ens dediquem al tema de la reparació domèstica, però em refereixo des de la petita, del petit endoll fins a la gran instal·lació. O sigui, tenim un ventall molt gran. Bueno, perquè sortir ara una cosa gran és molt complicat.
Està millor tot ara que fa un any?
Està diferent.
Diferent és,
doncs, el mateix que deia la meva companya del centre metge. Tu has de cobrir uns gastos mínims, el material continua valent el mateix, les maquinàries valen més que abans, la gasolina val més, la llum val més, al gener la llum torna a pujar, o sigui...
Hi ha més comandes, però? No ha canviat això.
No ha canviat. No hi ha canviat. Llavors, què passa? Que tu no pots pujar el preu hora, al contrari, l'hem baixat. I com ho repercuteixes? El benefici del preu hora net, a quan en surt? Llavors, clar, aquí entra la segona part de l'intrusisme. Aquí entra la segona part de l'intrusisme de tota aquesta gent que
ara no,
que no fa res, lamentablement per ells no fan res,
que feien,
però clar, es poden permetre un preu hora molt més baix que el que tu mantenim personal, etc. Mania, totes aquestes històries.
És clar, no, el món dels metges intrusisme no n'hi ha.
No, amb aquest món intrusisme no ho tenim.
De moment. Aquest aspecte no n'hi ha. No. Eva, com veu trobar el local? I si va ser difícil trobar el local? I si d'alguna manera, quan l'Eva escoltava en Josep Peguera fent referència a algunes qüestions administratives que molt sovint posen les coses més difícils o les podrien posar més fàcils, t'has sentit identificada o no?
Sí, clar. Tot el que són petites empreses sabe molt bé el que costa arribar a final de mes, més quan tens personal, perquè és la part més costosa d'una empresa, el que és la gent que treballa per tu, els empleats, i tens que tindre'ls perquè si no, no creixes ni funciones. Jo primer, quan vam trobar el local, primer vam arribar aquí fa un any i pico, o sigui, el novembre, ara farà un any, vam estar mirant una miqueta tot com funcionava, vam estar buscant locals, i vam tindre dues opcions: o agafar un local que estigués amb llicència i muntat, que n'hi havia molts.
És a dir, com si fos una mena de traspàs, gairebé?
Inclús sense traspàs,
que és el que passa.
Així està Sitges, la restauració.
Així està Sitges, eh?
Inclús sense traspàs. Podíem escollir un d'aquests locals, però la ubicació no ens agradava, o podíem agafar algo que mai havia sigut
un establiment de restauració
i fer-ho de nou, amb tota la sortida de fums, tots els projectes d'enginyer, d'arquitectura que teníem que tindre, perquè el local que nosaltres vam escollir potser era el que pitjor estava. Ara, la ubicació ens agradava molt.
D'acord.
Vam escollir d'aquesta manera, doncs vam fer una obra, una despesa molt forta nosaltres, i doncs ara estem ben ubicats, el local és preciós, ha quedat molt maco, tothom està molt content, i bueno, tenies aquestes vies. Hem tingut que fer pues, tot el que és el projecte d'enginyeria, o sigui, per tindre la llicència. Hem demanat permisos per Terrassa, o sigui...
Heu anat al banc?
Bueno, aquesta és una altra qüestió molt important per les petites empreses. Aleshores, jo l'altre dia ho parlava amb el meu marit. Això de l'ICO és una mica com l'OVNI, no? Se habla d'ell, algunos lo han visto... Y otros no saben ni lo que es porque no lo han tenido. Y yo això, vull dir, nosaltres...
És que lligaríem, el que ens va passar fa 15 dies quan van venir tres representants de tres assessories i ens van dir obertament, no vagin al banc vostès, si poden, no hi vagin. Ens ho van dir totes tres, nosaltres ens vam quedar amb els ulls així una mica, però van dir, no, si poden, no hi vagin.
Sí.
I ens ho van dir així.
Sí.
Esclar, vosaltres necessitàvem un vivent, uns diners per fer l'obra.
Clar, nosaltres teníem uns diners que havíem estalviat per uns traspassos que van tindre d'un altre negoci, per això ho vam muntar d'aquesta magnitud. Si no, aquests diners haguessin sigut impossibles.
O sigui, teníem una guardiola.
Teníem una guardiola
per poder fer això.
Sí, i vam decidir fer l'empresa. Només demanàvem un crèdit petit que suposaria un 5% de la inversió.
Un 5% de la inversió.
5-7. Estem parlant de molts pocs diners al costat de tot el que tu aportaves.
Estaves ja en líquid.
Els primers que volen que no es tanqui i voler pagar som nosaltres, perquè si de 100 estàs demanant 3, és raonable, no?, que els vulguis pagar. A part que es poden fer les coses de moltes maneres, per leasing, o sigui, pots comprar el mobiliari d'aquesta manera a través de l'entitat financera.
Però és a dir, de tota la inversió vosaltres podíeu assumir en líquid el 95%,
exacte,
el 94%.
Aquesta era la proporció.
Li demanàveu al banc l'altre 5%.
Per cobrir els inicis, de dir, bueno, jo ja tinc tot fet, però jo vull tindre una base per a veure com funciona el tema.
Sí.
No me'l donaven. I bueno, pues al final va haver una entitat que va dir que bueno, al 8,5% amb un crèdit i bueno, i una petita quantitat que anem pagant al 8,5.
Tothom es mira, quan he dit això del 8,5,
sí,
també
sí,
l'Eva.
Sí, està bé.
Sí, sí.
O sigui, els diners que costen 0 i pico per cent no? Pues jo pago el 8 i mig.
Els bancs, les persones fan les persones.
Ah, i sobre, la política, sobretot, no? I sobretot per crear llocs de treball.
Sí, sí.
Perquè aquí quan arribes a invertir a Sitges o qualsevol lloc és igual. Tu segur que el que vols és que creixi i estàs fent llocs de treball, estàs creant llocs de treball amb els teus diners. I clar, no estàs demanant per anar-te de vacances, estàs demanant per una cosa bona, que és per aquí, per tot, per aquí, per l'estat, mm-hmm, per Catalunya, per tot arreu. I bueno, jo em vaig trobar amb això. I després el que em comentaves, Vicenç,
de... Sí, de veïns, bé, si d'alguna bueno, manera...
La gent de Sitges ens ha acollit molt bé, això ho tinc que dir. Són molt macos, els sitgetans. Jo ja em sento també, perquè estic casada aquí, me sento també una part sitgetana. A l'escola el meu fill ha començat l'any passat molt ben acollit, ell està encantat i nosaltres també. O sigui, la part personal està oberta i perfecta.
Part personal social.
Molt bé.
D'integració resolta.
Molt macos i estem molt contents.
Ara els ha agradat sentir això, eh? Sí. Molt macos, tant. Una cosa d'aquelles...
Ja, si parlem de finances, ara, ja...
Ara, com deia ell, continuï.
Sí.
Perquè suposo que quan un vol ficar un local amb alguns al·licients afegits,
clar,
i aquests al·licients passen per l'àmbit musical o de lleure,
sí,
amb,
sí,
aquí les coses es comencen a fer malbé? Es comencen a...
Sí, bueno, nosaltres tenim un projecte que hem que presentar a l'Ajuntament, encara no ho fem perquè acabem d'obrir fa 3 mesos i tenim encara molta cosa. La nostra carta va, com deia abans, relacionat amb el que és la música, i per nosaltres és molt important aquest, això de la música, o sigui, volem fer...
Ja sap vostè com estan les coses aquí,
sí,
en aquest,
sí,
aspecte, eh?
Sí. Bueno, a Barcelona també déu-n'hi-do, eh?
Sí?
Sí.
O sigui que no et ve de nou.
No. Aleshores, clar, volem fer-ho, primer a la nit no, perquè és més complicat, però a la tarda o migdia, a l'hora del vermut o als caps de setmana, volem fer algun acústic, algun maridatge de vins amb música. I bueno, és la nostra intenció, perquè la carta, pues, per sempre te trobes, té molt d'èxit una hamburguesa que tenim, que és Stray Cats, tots vam en la música, l'entrepà Jeff Buckley, que són, bueno, porta molts ingredients. Després a part tenim les tapes, que són casolanes boníssimes, convido els sitgetans que passin per allà a provar-les, que són, comencen a ser conegudes ja les croquetes de Louis Seba. I bueno, i tenim una carta molt extensa, tot el que és flautes, que són els entrepans calents, 53 referències, moltes hamburgueses, algunes ecològiques, amanides, i les tapes, que són casolanes. I ara estem treballant també la cocteleria. Ens començarem a iniciar cap a la primavera, però ja en fem cocteleres, perquè tenim un cocteler allà que també ens ajuda. I aleshores, com és tan important, com et deia, la música, per nosaltres volem fer alguna cosa a nivell cultural per la música. Per la cultura sempre jo aposto, perquè m'agrada molt, jo m'he dedicat a un altre ram, però el que és la cultura enriqueix molt a les persones, coneixes molt la història de lo que ha passat a la vida a través de la cultura, i bueno, i és una cosa que ens...
I creieu que pot haver dificultats afegides?
No sé,
des de
ja
t'ho
diré,
no.
D'aquí a un temps tornem a fer entrevista de tema regidors,
ho dic per cultura. Si, ho dic per si allò de...
Bueno, jo,
es para l'orella i sé que algú ha intentat fer no sé què,
sí,
i ha passat no sé què.
Ja ens han dit.
Ja ho han dit, no? Suposo.
A veure, què tal? Primer ens tenim que presentar aquí a la vila i dir qui som i què volem fer. I a partir d'aquí que et vegi una persona... que ja té una trajectòria, el meu marit porta molts anys, ha muntat concerts, va començar amb el BAM.
Una de ser proverbialment optimista.
Sí.
Sí.
Proverbialment, sí.
Sí. I després passarà el que passarà, però proverbialment optimista.
Sí, aquesta és la nostra intenció, de treballar una miqueta la que és el món cultural de la música dintre de la vila i passar una bona estona i que la gent pues, tingui una miqueta al lloc...
D'al·licient afegit, no?
Sí.
Sitges està responent al que pensàveu?
Bueno, ara encara és molt d'hora dir-ho, eh? Ja et dic, hem arribat a l'hivern nosaltres, quasi bé, no? Bueno, va passar tota la...
Sí, però vaja, amb la temporada forta, ja més o menys...
Aquí tot és nou cada dia, per nosaltres. Fins que no portem un any, encara no podem dir. Ara, per ara, jo veig això, que n'hi ha... Costa molt aquí agafar-te al públic, no? També hi ha molta competència, molta varietat. És una passada la de llicències que es donen a Sitges per hostaleria i restauració. Que jo, l'altre dia ho pensava, no sé si m'equivoco, ojo, ara el que vaig a dir és atrevit.
I que heu passat els 18 anys i ja podeu votar.
Sí, jo puc dir-ho ja. A més que cada vegada tens menys conseqüències perquè com t'és igual també amb els anys. És el bo de fer-se gran.
Doncs, Eva, reflexió.
Jo penso que tindria que protegir-se una miqueta més de cara a l'Ajuntament, a les llicències. N'hi ha masses llicències aquí d'hostaleria, de restauració. Què passa? Jo protegiria els que hi són i els que poden vindre. Perquè la persona que fa una inversió gran com nosaltres i que desconeix una mica la vila, amb el tema professional, clar, si tu dones moltes llicències i això es rebenta, clar, no n'hi ha per tots. Això és així. Jo penso que es donen moltes perquè interessa, però això desprotegeix el que ja hi és i el que pot vindre i no ho sap.
Però esclar, qui marca el límit d'això?
Jo no sé.
Pregunto, eh?
Jo no sé qui ho
marca. Per allò de dir, no, qui marca el límit de dir, miri, vostè no...
No, jo no em refereixo a vostè no, vostè sí, que no és correcte.
No, refereixo com a reflexió genèrica,
sí.
Que pot haver una inflació de locals, com en el seu dia va haver una inflació d'immobiliàries.
Ah, sí. Això, i qui ho marca? Això jo no ho sé.
No, l'oferta i la demanda.
Clar, això que és just, no és just, jo no ho sé, eh? Això sí és just, no és just.
No.
L'únic que... està
que,
bé...
que ara el món dels locals de restauració sí. És una de les sortides professionals per a molts, això...
I d'aquí uns anys ja parlarem els que queden o no queden.
Exacte, però que és evident que això s'ha convertit en una sortida professional per a moltes persones, això està clar, perquè vaja, es veu a peu de carrer.
Es veu de carrer, i que no han sigut de l'ofici, potser, i això és complicat.
Això ja és més... En algun moment veu pensar en ampliar, Júlia?
Nosaltres, sí. Vàries vegades hem pensat en ampliar. El que passa que nosaltres també ens trobem amb aquest problema del local, ens trobem també amb aquest problema que tu has dit de l'ICOMNI, que no existeix, no? I llavors,
de trobar finançament.
De trobar finançament no és fàcil, i un centre mèdic implica, a nivell de llicències, d'obres, de permisos i tal, un infern. Veritablement és un infern.
Sí?
Sí, per exemple, nosaltres, jo mateixa...
Per el tipus que de...
Per el tipus d'establiment que som, necessitem una sèrie de llicències, també donades pel Departament de Sanitat, que, bueno, tarden... L'última cosa burocràtica que vaig fer jo mateixa amb la Generalitat, amb el Departament de Sanitat, vaig entregar els papers el juny passat. Encara no tenim resolució. I és una...
I ha passat mig any.
I és una cosa totalment intranscendent, que no és allò de dir, bueno, posem el dia aquests... Encara no, em van dir que sí, bueno, que no... però encara no la tenim.
Van dir, no et preocupis, i ha passat mitjà.
Clar.
Dius, però és una qüestió de tràmit gairebé.
Clar, ara imagina tant que jo tinc que posar el centre mèdic en marxa, això és un infern. I llavors tenim que estar molt segurs del que fem per fer una ampliació o un trasllat. Estem convençuts que potser el carrer Espalter, donat que no tenim pàrquing, donat que és un carrer tal, que és la Riera, que el dia que plou baixa moltíssima aigua, a lo millor ens agradaria canviar-ho de lloc i posar-ho en un lloc i ampliar també i tindre més consultes.
Amb més facilitats hem de suposar també per la gent.
I també perquè ens agradaria augmentar el nostre espai i els nostres metres quadrats per poder donar millor assistència, però ens trobem que és una cosa molt complicada.
I el finançament costa per un...
El finançament, per nosaltres.
Ho dic perquè, des de fora...
Igual que per l'Eva, el mateix.
D'acord, però potser un establiment de restauració pot pensar, mira, n'hi ha tants, que esclar, aquí em ve una senyora dient que li anirà molt bé, i jo puc pensar... Però en el vostre cas, que seria, no sé, amb perdó, com una funerària, perquè la gent es morirà, i la gent continuarà anant al metge, la gent no deixarà d'anar al metge si es troba malament, per tant, diguem-ne, des d'un punt de vista absolutament pragmàtic i sense pensar en res més, un pot dir, doncs bé, clar, clientela n'hi haurà. Perquè ni donarà.
Doncs no.
No
és pas veritat. Perquè clar, el centre mèdic també el que comentàvem abans, les mútues collen, els bancs ho saben, els bancs deuen els nostres balanços i diuen, a veure, tampoc no hi ha tant de marge, no? I llavors com ho fem? I llavors, no, evidentment, els bancs fan exactament el mateix que li fan amb l'Eva. Hi ha un ICO OVNI i després quan et demana, quan et volen deixar diners, és una cosa que bueno, és molt inassumible a vegades, dius, bueno, com ho faig? I si sumes això a tots els problemes burocràtics i de llicències que necessitem, necessitem llicències de tot, llavors clar, es fa un, com una obra monumental.
D'acord, i abans d'embarcar-se en una obra monumental de la qual... no se'n sap quina repercussió podrà tenir amb la clientela.
Clar. I el temps que tindríem, que necessitaríem per recuperar la inversió, sí, i tot etcètera. Això, doncs clar, se'ns fa una mica una muntanya. Llavors, anem una mica a passos, o sigui, al principi teníem el que era l'administració del centre mèdic, el propi centre mèdic, llavors la vam traslladar a l'administració, que això sí, no deixa de ser un despatx, això ho podíem ubicar on volguéssim, llavors després, bueno, anem fent una miqueta d'apanyos, però sí que ens agradaria, i tant que ens agradaria ampliar, i tant que ens agradaria canviar de lloc i buscar un lloc més gran.
Com heu notat la crisi? Han baixat els mutualistes?
No, afegit els mateixos no.
S'aguanta?
Han canviat una mica. Notes molt canvis de mútues. La gent mira molt més la mútua que hi anava. La gent, jo crec que arriba al final d'any o arriba al mes i diu, ui, aquesta mútua, vaig a veure si trobo una més barata. Notes que canvien moltíssim. Que aquell que estava amb una mútua més cara se'n va a la mútua més barata.
El preu és el reclam?
El preu és el reclam.
El preu és el reclam, Juli?
Sí. Sí, perquè a més jo crec que les mútues també juguen que el seu ventall de metges és molt semblant, i la lletra petita potser és més diferent.
D'acord.
No? Però, bueno,
és
això
a dir, un metge pot servir a tantes mútues com sigui, no?
Sí, clar, nosaltres treballem per moltíssimes mútues, per totes les mútues que surten per la tele i per totes les mútues que tothom coneix, aquestes, per totes aquestes treballem i som els mateixos metges, no canviem. Llavors, bueno, les diferències... Jo crec que el mutualista sí, que tria pel preu. Fonamentalment tira pel preu.
És bo triar només pel preu?
No. Es té que llegir la lletra petita. Es té que llegir perquè a vegades no està tan clara i després quan hi ha un problema, el que és la medicina bàsica potser no, el que és la visita de medicina general o la visita de pediatria o la visita de cirurgia en general, això no et canviarà, però si es tenen que fer una intervenció quirúrgica, si tenen que anar a l'hospital, llavors és qüestió de mirar-ho bé. A veure quines cadències n'hi ha, a veure si després tinc que pagar jo una part, a veure si aquesta pròtesis de cadera que em tenen que ficar no és aquella i resulta que té que ser una altra i tinc que pagar jo. Bueno, això és amb el que més juguen, suposo.
Les mútues paguen a temps?
No,
tampoc.
Nosaltres, quan un metge fa una visita el dia d'avui, sí, el centre mèdic li paga la visita o la part que li correspon el dia d'avui. El centre mèdic no la cobra el dia d'avui. El centre mèdic la pot cobrar 90 dies.
En 90 dies?
Sí, tranquil·lament. 90 dies...
Quan dius un tranquil·lament és que pot ser 120.
Sí, si pot passar o pot passar que ens ha passat alguna vegada en algun temps que una mútua ens ha deixat de pagar i llavors li tens que anar reclamant i fins i tot hem arribat a cobrar en pagarés. Tan trist com això. Tan trist com això. Llavors, clar, nosaltres també el centre mèdic suporta una càrrega de diners que, com si diguéssim, ha d'avalant a tots els mesos.
Allò de sempre, es converteix en una entitat de crèdit.
Això mateix, sí. O sigui que quan la gent entra al centre i pensa, ui, això és jauja, el que tu em deies, el banc es té que pensar que això funciona molt.
Bé, doncs...
No és tan fàcil portar un centre mèdic. No, la cosa no és... Avui en dia un dels meus fills deia, oh, mama, no sé què, jo dic, home, si et vols fer metge, pensa-t'ho molt bé.
De veritat?
Pensa-t'ho molt bé, perquè, fill meu, jo no sé, si vols viure bé, a lo millor tindries que dedicar-te a una altra cosa.
El que passa és que la mare segurament no li sabrà dir a quina altra cosa es
podrà
dedicar.
Ah, no, això ja no ho sé.
Exacte.
Això perquè, ja no
perquè,
ho sé.
No sé, pare, vull ser lampista. I en Josep què dirà?
Que no. No, perquè
no.
A mi no m'ha imaginat bé.
No, està clar.
Sinó que hi ha moltes més coses per triar. Això seria una última... Sí, home, jolín, a mi m'agradaria que mon fill fes una altra cosa i si no li va bé sap que
tindrà
les portes
sempre
obertes, no? Però m'agradaria que fes una altra cosa, clar que sí. És com... Per què sempre hem de fer el mateix que han fet els pares, no? Això era abans, perquè a tothom li posaves el nom de ton pare o la teva filla el nom de ta mare. Doncs hem de fer un canvi. I que aquests canvis estan costant molt, molt, molt de fer-se. Jo trobo que encara ens falta un catxete, que digo jo, no? Perquè hem de reaccionar encara molt més. O sigui, hem reaccionat però, perquè ens han obligat a reaccionar econòmicament, però no ens falta otro meneo. Nosaltres mateixos, o sigui, com a empresa, parlo amb
sí,
una
sí, sí,
empresa, hi ha vegades que dic, ostres, voldria fer això, et calentes i et trobes tot tancat, no, també? Que és una desgràcia. I jo em trobo amb aquests problemes molt quan vaig a l'administració. O sigui, jo faig una feina de documentació per portar-la a la Generalitat d'Indústria i tal, i arribes allà i llegeixes, mañana tienes que entregar la documentación porque se abre el
període
sí,
de no sé què.
D'energia solar. I arribes allà i dius, no, si és que encara no ha sortit. I quan surt? No, és que no sortirà. Però si és que tinc l'hora per venir aquí amb tot el plec de condicions, no, doncs no es fa. O sigui, ostres, Ens queixem molt, però no sortim al carrer.
És veritat.
Que potser el primer que no va al carrer sóc jo.
Però és a dir, aquests 6 mesos que comentava...
Sis mesos? Mira, hi ha una llei que diu que has de cobrar 60 dies. Són 2 mesos. Jo no coneixo, quan jo treballo per l'administració, que paguin a 60 dies. Ojalà paguessin a 60 dies. L'administració, que ha sigut el que ha posat la llei, eh? Ojo.
No.
Dic administració, dic ajuntament, dic tot el tema. Ojalà aquesta llei realment fos bona. I el que fa un taló dolent, ho sento molt, perquè li facin alguna cosa, no sé. Però aquí, bueno, és el sistema.
Què es fa amb els impagats?
Ostres, què es fa amb els impagats? Et diria una cosa molt greu.
Pare, fill, esperit sant, diu la Jovi.
Et diria una cosa molt greu que es fa amb els impagats. Et diria que no es fa res.
Que no es fa res, que no sigui que el propi professional de l'empresa se'ls menja.
A veure, nosaltres tenim tot cobert per una empresa que es dedica, anem a dir un nom que no és el que ens dediquem nosaltres, que és Crèdit i Caució, i ho tenim gairebé tot assegurat, intentem no fer-ho servir per res. Però clar, quan hi ha una empresa que, o un company que li has fet una feina d'un import bastant considerable, aquesta empresa tenca,
i
obre una altra empresa, continua treballant i a tu et queden
els deutes de l'anterior,
queda la motxilla, dius, bueno, el sistema funciona. Estem parlant que canvia de nom d'empresa al nom, però la persona física d'empresari continua sent el mateix i no es fa res.
I és el mateix responsable dels deutes anteriors.
Què es fa? Doncs pues, tindre una motxilleta darrere i anar a obrir-la de tant en quant i anar traient i anar fent.
Sí, Eva?
Bueno, el meu cas és diferent perquè el meu és caixa diària, vull dir, a mi
l'avantatge que teniu és
jo
que
jo l'impagat no existeix, bueno, doncs pues, adeu, si s'ha pres un entrepà i una...
Sí.
Un simpa, adeu.
Adeu, ja no vindrà més.
Ja no vindrà més. No
fas el tallat, pagues, te'n vas.
El meu és diferent.
Nosaltres hem incorporat un sistema de que quan anem a casa del client la reparació mínima de 100 euros ja ho cobrem al mateix moment, és a dir, tenim un lector on des de la PDA li fem la factura, li traguem el tiquet i si no hi ha cash, hi ha cash.
Clar.
Targeta, vull dir. Val? I llavors li passem, això ho implementem ja el dia 2 de gener. I això ens ha costat molts calés. Perquè ens trobem d'aquí carai, ve el de la rentadora, et cobra un desplaçament 40 euros, et cobra una mà d'obra 35 euros sense cap responsabilitat, és a dir, no pot fer mal a ningú. I nosaltres anem a un preu molt per sota, no corrent desplaçament i som cars. Dic cars al col·lectiu no al col·lectiu en general. Dius, ostres, on està el pes, on està la balança?
Hem deixat una reflexió sobre la taula. Eva, no tenim temps de l'agenda.
Ho sé. 3w.adec.cat.
Gràcies. Veus com ho ha resolt molt perfectament? Bones festes, Eva.
Igualment.
Gràcies,
moltes
Eva, també.
Gràcies.
Gràcies, Júlia. Moltes. Gràcies, Josep.
Gràcies.
En 5 minuts tornem i parlem de l'auditoria dels immobles de l'hospital. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.